Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4. Us parla Pere Joan Dibalseis. Bea Novales, directora de programes d'Intermón Oxfam, ha assegurat en aquesta emissora que la Unió Europea hauria d'assegurar la salut pública global per sobre dels interessos empresarials. Ho ha dit en ple debat sobre si s'han d'aixecar les patents de les vacunes contra la Covid-19.
Bueno, el rol de las instituciones europeas debería ser siempre asegurar el bien común, que en este caso es la salud pública global, por encima de los intereses particulares de las grandes corporaciones multinacionales, ¿no? Es verdad que la Unión Europea sí que en el inicio de la pandemia centralizó la gestión de las compras y la negociación con las empresas multinacionales para facilitar y que los precios bajaran y que fuera una negociación positiva.
Tot i això, l'urgència va fer, segons Novales, que no s'acabés de tancar bé amb les empreses farmacèutiques i ara alguns països, entre ells Espanya, demanen que es liberalitzin les patents per assegurar que la vacuna arribi a tothom. I la defensa de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig tornen a demanar que el Constitucional suspengui cautelarment les euroordres. Segons l'advocat dels quatre polítics exiliats, González Boye, la denegació de la suspensió cautelar de les euroordres va contra la decisió del Tribunal Europeu. És arbitrària i situa el Constitucional espanyol en rebel·lió contra el dret europeu. I Pedro Sánchez assisteix a la reunió del Consell Europeu avui i demà, i el líder del Partit Popular, Pablo Casado, ho ha aprofitat per reclamar al president espanyol que aprofiti la trobada per impulsar l'extradició de Carles Puigdemont.
Creo que hoy Sánchez tiene que ir al Consejo Europeo para decir que la justicia española es independiente, pero merece el respeto de los demás países. Esa labor es la que hicimos en su día también nosotros para ilegalizar Batasuna. También parecía imposible que en Europa nos dieran la razón y que vieran que era una organización terrorista como brazo político vinculado a una banda terrorista.
El cap de l'oposició ha avançat que ell mateix demanarà suport per extradir Carles Puigdemont i la resta de membres del Partit Popular Europeu també ho demanaran. I cap positiu en la prova pilot de la Diada de Santa Tecla de Tarragona. L'Ajuntament assegura que l'activitat castellera és segura i deixa en mans de les colles exigir el certificat Covid. L'equip mèdic va fer 400 testos abans dels dos assajos i el dia de la jornada i 500 proves més al cap d'una setmana. Ara els responsables mèdics i la consellera de Cultura consideren que les colles haurien de demanar el certificat de vacunació als castellers, malgrat el buit legal sobre aquesta protecció de dades. Els Mossos demanen la implicació del poder legislatiu i executiu per acabar amb els cultius de marihuana a Catalunya. El cos es mostra preocupat davant la creixent exponencial de grups criminals que s'estan instal·lant a Catalunya dedicats al cultiu i tràfic de marihuana. Ho han dit durant la celebració de la Diada de les Esquadres que s'ha fet aquest dijous a la seu Vella de Lleida. I el jutjat manté a presó els quatre detinguts per una agressió sexual múltiple a una menor discapacitada al Rosselló. Les defenses havien demanat la seva posada en llibertat. Segons la investigació, la menor hauria estat violada en més d'una ocasió i, si bé no tots els detinguts van participar-hi, sí que van mirar i no van fer res per impedir els fets. I ara els esports amb Pau Massí.
La participació de Jordi Alba en el clàssic d'aquest diumenge perilla. Alba va acabar el partit d'ahir davant el Dinamo de Kiev per un esquinç al turmell esquerre. Ahir sentia molèsties al peu i va dir que tenia alguna cosa, però que no sabia què era. Koeman dependrà de l'evolució d'aquesta lesió per saber si pot comptar amb el lateral esquerre del Barça. Jordi Alba, que ja es va lesionar davant el Bayern, va estar 3 setmanes de baixa. En cas que no pogués disputar el partit, el candidat a substituir-lo seria Serginho Dest. A segona divisió, avui el Girona visita el Mirandès a les 9 del vespre amb l'obligació de guanyar per sortir de la zona de descens. Els de Mitchell acumulen 6 derrotes en 8 partits. L'entrenador dels gironins és conscient de la situació i remarca que l'equip ha de començar a guanyar.
Nuestra idea máxima es ganar y tenemos que intentar sumar ya desde Miranda de 3 en 3, porque es lo que necesita el equipo, es lo que necesitamos todos y es la deuda que tenemos con nuestra gente, con nuestra afición.
Mitchell creu que han de canviar sobretot la mentalitat defensiva en certes fases del joc i no cometre errors. L'entrenador podrà comptar finalment amb Estuani, recuperat ja d'unes molèsties a les cervicals. Les baixes per aquest partit són les dels lesionats David Juncà, Ramon Terrats i Pol Lozano. I en bàsquet, ahir l'Espart Unigirona va firmar una victòria espectacular per 71-59 davant el Fenerbahçe turc en el primer partit de l'Eurolliga femenina d'aquesta temporada. Kennedy Burke va liderar la primera part i l'equip en general i va donar el primer avantatge per acabar el primer quart 13-11. Al final del partit, amb una magnífica direcció de Palau, les grogues es van poder emportar el partit per 12 punts molt treballats.
Gràcies, Pau, pels esports. I acabem aquesta informació amb una notícia d'última hora. El PSOE i el PP han acordat que Àngel Gabilondo sigui el nou defensor del poble espanyol. Va ser ministre d'Educació i va dimitir el maig passat com a líder del PSOE a l'Assemblea de Madrid arran de la desfeta dels socialistes. D'aquí una hora us ampliarem aquesta informació i moltes més. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé. Fins ara.
Ràdio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín. Is it love or lust? I can't get enough.
Don't ask why, why, don't be shy, shy, shy. Ara a les 4 i 7 minuts, tot anirà bé, dijous 21 d'octubre de 2021. Amb nosaltres, Isabel Pérez. Hola, Isabel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La Isabel Pérez és la secretària general de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Ostres, mirem el que està passant amb les dones i l'esport, i és interessantíssim, no? El Barça, que ha fet història al guanyar la seva primera Champions davant el Chelsea, Laia Sanz, campiona del món d'enduro femení, ara fa pocs dies Paula Badosa, primera espanyola guanyant l'Indian Wells, Maria Vasco, Gemma Mengual, que ja la coneixíem, Simone Biles... En fi, són tants noms.
És el temps de les dones.
És el temps de les dones, no?
Per fi. Ens tocava, també.
De fet, el temps de les dones ha estat sempre, però sembla que ara és un temps com més reconegut, no?
Ara compartim visibilització, no?
És la sensació, no?
Sí, sí.
Què és el que creus que ha passat?
Bueno, que ens hem fet un lloc, no? Que l'esport femení no va començar ahir i que ara comencen a reconèixer-nos la feina de tants anys.
Clar. I jo deia ara fa una estona, micròfon tancat, ja no és només que parlem d'esport femení, sinó que ho fem sense tonteries, no? És a dir, que parlem d'esport femení com a esportistes femenines i ja està. No els hi posem cap adjectiu més masclista que una altra cosa pel fet de que una dona sigui el que sigui.
Sense
nedadora, futbolista...
Encara en queden titulars per depurar, però estem aquí. Tenim la sort que ja els detectem molt ràpid.
Molt bé, això significa que anem endavant.
Anem endavant.
I que està molt bé.
I no ens pararan.
I ara el que cal és segurament igualar, no? Les condicions laborals...
Ah, bueno, sí, aquesta és la gran fita.
La gran fita.
La gran fita.
Estan les administracions posades en aquesta línia o no?
Jo crec que sí, que saben que tenen l'objectiu ben a prop i que els hi reclamem i estan treballant i cal ara que ho facin bé i ràpid, perquè tenim pressa, com diuen.
Perquè imagino que, lògicament, també tota aquesta eclosió de grans titulars que tenen a les dones, us tenen a les dones com a protagonistes, també ha provocat que hi hagi moltes dones que s'hi vulguin dedicar professionalment, no?
Entenc que sí, hi ha nenes i joves que ara veuen una possibilitat amb l'esport professional. De per si és un sector dur per dedicar-s'hi, eh? Siguis home, siguis dona, no és un sector fàcil, més enllà de les estrelles que tots coneixem. Però crec que ara fa possible que altres nenes s'ho plantegin amb més normalitat, tota aquesta visibilització que estem gaudint.
Ara parlem de la nova llei de l'esport, que diuen que està cada vegada més a prop, encara no s'ha aprovat, eh? Però durant el mes de juliol el govern va treure treure informació pública a l'avantprojecte de la llei de l'esport. Uh-huh. Ets optimista en aquest sentit?
Soc optimista. Això és la llei estatal. Perdona'm, uh-huh, perquè et clarifiqui, en els dos àmbits.
No,
a l'autonòmic també està en tràmit parlamentari, que ara s'ha constituït, les ponències ja han de començar a treballar-hi. Uh-huh. La que ha estat en exposició pública és l'àmbit estatal. Jo crec que s'ha fet un gran esforç en tota la part d'esportista dona, esportista professional, reconeixent drets com a de la maternitat, perquè no siguin perjudicis amb la seva carrera professional i puguin equiparar-se als drets dels companys homes. I jo crec que ara falta una apretada més per aconseguir el paper de les dones directives que mereixen el nostre sector, també, aquest text.
Anem a caminar una mica per tots aquests àmbits, si et sembla. Ara m'estaves explicant que a nivell de competències, perquè s'ha de tenir sempre aquesta cosa clara, sí, el que seria el món professional de l'esport correspondria una mica al govern espanyol, el esport al rendiment, no?
Esport d'elit i al rendiment, la piràmide de l'esport està a nivell estatal, no? El supraautonòmic.
I mentre que la institució autonòmica, en aquest cas el govern de la Generalitat, sí, o qualsevol altra comunitat autònoma, doncs correspondria al que seria més a l'esport amateur.
Exacte, el que en diem l'esport base.
Està amb nosaltres Mar Mas. Ella és la presidenta de l'Associació para Mujeres en el Deporte Profesional. Mar, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por invitarnos a este programa, que espero que podamos sacar ideas bastante más concretas y un poco más de futuro para las mujeres en el deporte.
Porque parece que son necesarias esas ideas, o a lo mejor lo que es necesario es que esas ideas que ya existen lleguen a estar presentes en las diferentes legislaciones, ¿no?
Pues sí, porque venimos arrastrando a nivel estatal una ley que es bastante obsoleta, donde, no lo sé, pero no existe ningún otro sector donde las mujeres no estén consideradas profesionales por el hecho simplemente de serlo. Uh-huh. Y bueno, pues estamos esperando desde todos los gobiernos que han pasado por las diferentes legislaturas que afronten esta renovación de la ley, o simplemente hacerle enmiendas, que sería muchísimo más fácil y no habría que esperar tanto, pero bueno, aquí seguimos esperando, mientras que van pasando los años y las cuentas corrientes siguen estando vacías.
Claro, esta es una conversación oberta, ¿eh? O sea, en qualsevol moment pots intervenir, pots dir la teva. ¿Me entiendes? Si hablamos en catalán, ¿nos entiendes, Mar?
Perfectamente.
Estupendo.
Perfectamente.
Pues dejadme que introduzcamos en la conversación a una tercera persona, Isabel Sánchez. Buena tarde, Isabel.
Hola, bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. La Isabel és esportista, una esportista molt interessant, perquè no és que tingui el rècord d'apnea amb esport femení, sinó també en esport masculí, és així, no?
Bueno, tengo que decir que tengo el récord femenino, es simplemente que en este momento el récord femenino está por encima del masculino en mi disciplina, que es el peso constante con vialeta.
Pues imagínate, no está mal, ¿eh? Oye, ¿un récord en apnea exactamente qué significa? Cuéntanos tu récord.
Pues significa que he sido la persona que ha descendido más profundo en España a pulmón libre bajo la superficie del mar en un solo buceo a 80 metros. Uf. Con la sola ayuda de mis aletas.
80 metros.
Bueno, y luego hay que subir también.
Ya, eso digo.
Exacto, son 160.
Son 160 metros con las aletas. Imagino que ahí no ni pensamos en descompresiones ni nada por el estilo, ¿no?
Es que no es necesario descomprimir, es algo que hacen los buzos con botella. Ajá. El hecho de que respiran aire comprimido, respiran muchísima cantidad de aire durante los 30 o 40 minutos que duran la inmersión y por eso después deben de descomprimir. El apneísta toma una sola bocanada, baja rápido y sube rápido.
Menudos pulmones tienes, ¿eh?
Bueno, no te creas, ¿eh? Tengo unos pulmones bastante en la media.
En la media, pero vaya.
Mejor cabeza tienes.
¿Qué dices? Perdona, Mar. ¿Qué has dicho, Mar?
Que mejor cabeza tiene para estar 160 metros con una bocanada bajando y subiendo en una profundidad así, para mantener la calma, es increíble. Qué felicidades.
Es más un tema de cabeza que de pulmones.
Impresionante. Bueno, es evidente lo que eso significa, ¿no? La profesionalidad, el esfuerzo, porque para llegar a hacer algo como esto, que se cuenta tan rápido, el trabajo que hay detrás, me imagino, Isabel, que es espectacular, ¿no?
El sacrificio es mucho. El sacrificio, que además te decía antes, vivir de este sector no es fácil, para las mujeres aún menos, pero el sacrificio del propio deportista, la propia deportista, las familias, el equipo técnico y toda la estructura que hay detrás, son muchos años de trabajo, estoy seguro que Isabel nos lo puede confirmar.
Sí, sí, yo siempre digo que el momento más complicado no es el del buceo, es el resto del año, todo el tiempo que no es el buceo, para todo el trabajo que hay detrás para poder hacer ese buceo, ¿no? Y incluso a nivel psicológico, lo más complicado tampoco es el buceo, es el aguantar todo lo que hay que aguantar para poder sacar adelante de tu carrera deportiva como mujer en un deporte que es amateur.
Ya. Impresionante. ¿Hay diferencias entre lo que sería la consideración a los deportistas masculinos, digo en tu modalidad, a la que se puede tener a una persona como tú, a una mujer, vaya?
¿A qué te refieres con la consideración?
No, que sí hay diferencias de criterios. Ah, es decir, si de alguna forma, con el fútbol lo vemos muy claro, ¿no? Que el futbolista masculino cobra una pasta tremenda y en cambio las mujeres pues no están consideradas de la misma forma o no cobran el mismo dinero.
Ahora me recuerdas a...
Es bastante igualitario.
¿Sí?
Sí que hay que decir, bueno, a nivel pues de ayudas gubernamentales, obviamente no hay diferencia y hay muy poquitas. Pero quizá a nivel de interés privado, pues los hombres quizá suscitan un pelín más de interés por el hecho de que el público se va a lo que da espectáculo, por así decirlo, a los números, a las marcas. Uh-huh. Y por la fisiología del cuerpo masculino, pues tienen una leve ventaja sobre el femenino y también por estadística de participación, tienen unas marcas un pelín superiores al de la mujer y quizá a la gente le impresiona más un número que otro, sin darse cuenta que el punto de inicio también es distinto, ¿no? Al final a veces te puede impresionar más pues una chica que haga 90 que un chico que haga 95, en realidad.
Yeah. Crec que volies dir alguna cosa, Isabel.
Sí, no, et volia fer un comentari que m'he recordat ara quan parlaves del tracte diferent en l'àmbit laboral, no? Algun cop amb una companya dèiem, no? Pues hem d'anar a lluitar per les condicions d'igualtat en els contractes de treball de les dones professionals en l'esport. I la reflexió era, hòstia, quin contracte de treball. És que estem tan lluny d'això que de vegades no tenim ni aquest reconeixement del contracte de treball bàsic per una relació professional.
O sigui, cal realment crear una base generalitzada que reguli tot això.
Això arribarà, més d'hora que tard.
Compartes optimisme, Mar?
Sería interesante. No, para nada.
¿No?
No comparto el optimismo porque creo que llevamos muchísimo tiempo detrás de que se hagan unas políticas que están o en el Estado o en las diferentes comunidades autónomas porque tienen las competencias derivadas. Con algunas compañeras, cuando hablábamos del tema de la brecha salarial, que decían cuál es la brecha salarial en el deporte, comparación versus hombre versus mujer, uh-huh. Y era pues la brecha salarial no existe porque no hay salarios. No tenemos salarios, tenemos una discriminación no solamente en el mundo deportivo, o sea, como deportista, sino en todo lo que es sistema deportivo que hay a nivel de juezas, de técnicas, de fisioterapeutas, de psicólogas deportivas, pues o están trabajando de voluntarias o cobran menos o no existen. No sé, estamos trabajando desde la asociación en muchos temas, porque creemos que el deporte nos compete en muchísimas y diferentes áreas. Y una de las cosas que queremos hacer es que, por ejemplo, los clubes y las federaciones hagan sus planes de igualdad, porque ahí empezamos a ver el tema de brecha salarial y dónde están las mujeres dentro de la toma de decisiones, que creemos que es uno de los puntos importantes.
De fet, això ho comentaves abans, ¿no? Isabel, sí. Ho deies, no? Sí, perdona un momento. Deies que, efectivament, un dels grans objectius ja no és només l'equiparació dins el que seria, doncs això, l'esport, la pràctica esportiva, sinó la gestió de l'esport, no?
El revulsiu vindrà per aquí, per seure dones a la taula on es prenen decisions, no? Les women on board. I aquí hi ha feina a fer, sí. Estem ara aquí a Catalunya, hi ha unes 71 federacions i si hi ha 70 dones presidentes d'aquestes 70 federacions, i a Espanya encara les xifres pitjors són 62 federacions estatals i 2 són presidentes.
Ingrid Sicília, bona tarda, Ingrid.
Bona tarda a tots i a totes.
La Ingrid Sicília és directora executiva del club esportiu Júpiter i em sembla que ets l'única directora executiva d'un club esportiu de tot Espanya.
No, ben bé, som dos.
A dos. A Catalunya, ets l'única a Catalunya i dos en el total d'Espanya, no?
Exacte, sí. I a més, ho estava dient ara mateix, ho estava comentant, la veritable lluita és fer accessible a les dones els llocs executius, no? Perquè tenim professionals, tenim presidentes, no tenim executives. De fet, més en el futbol, en altres disciplines, ja estem veient que no hi ha tanta desigualtat. El futbol, a dia d'avui, encara és un sector, és un esport molt reservat per l'home, on les dones tenim moltíssimes complicacions per dedicar-nos professionalment.
Com ho has aconseguit?
Doncs un cúmul de casualitats i després una mica de ser tossuda i no espantar-me quan se'm negava l'opció de dedicar-me allò que m'agrada, no? Patim molt i no deixant anar el meu somni. I al final, aquí en el Júpiter, doncs he tingut l'oportunitat que no és fàcil de fer-ho. Però jo sóc l'excepció que confirma la regla en el futbol, però el que vull més companyes en el futbol, vull més companyes en les federacions, en les disciplines, esportistes professionals, vull gestores, no vull només complir el meu somni. Ja. Vull que totes tinguem representació.
Però la teva presència és bàsica, eh? Jo crec que això ens fas d'ascensor a la resta que vulguen pujar-se en aquest sector que és tan maco i que compartim.
Sí, jo crec que donar-li la possibilitat a les nenes de somiar, a dedicar-se... Doncs, no, a la meva època, qui m'anava a dir, no?, que jo podia dedicar-me a gestionar un club de futbol i m'apassiona i donar visibilitat, fer ressò, tenir el dret de pataleta, de reivindicar el que estem vivint, el que estem patint, tota la lluita que tenim per davant, perquè tenim molta, no ens enganyem, eh? Uh-huh. No ens enganyem perquè tenim molta feina a fer, ni en associacions com la que precedeix la Mar, vull dir que és essencial i necessari perquè el camí és llarg. Jo comparteixo aquesta opinió de que no hi ha una visió gaire optimista, tot al contrari, hem de ser més forts que mai, tenir un compromís social, perquè això va més enllà de la igualtat en l'esport. Això és una qüestió social, com a societat, de compromís i de treball.
El problema és el masclisme, Ingrid?
El masclisme és un dels problemes, sí. Hi ha molt de masclisme en el futbol, vull dir, quan no agrada la gestió, lo fàcil és dir, en el cas del futbol, pues no tenen ni idea de futbol, una tira...
Jo tinc un... Aviam si ho comparteixes amb mi, Ingrid. Jo tinc un diagnosi, és l'esport, sobretot aquí a Catalunya, és bàsicament voluntariat o tradicionalment voluntarisme. Són associacions que en els seus inicis s'emprenien justament pels socis que dedicaven el seu temps lliure a gestionar i a dedicar-s'hi a fer gran a les entitats que ara tens l'oportunitat de dirigir tan professionalment. I aquesta tendència, no?, d'un associacionisme que fa 100 anys, quan va iniciar-se, estava reservat a un sector molt masculinitzat, encara té certa inèrcia de presència prioritàriament masculina. Jo crec que estem trencant aquestes barreres, no?, que la Ingrid és, l'altre dia parlava també amb una companya, són petites gotes dins d'un mar d'oceà que comencem a generar onada i a canviar visions. Amb això nosaltres des de l'UFEC tenim un programa que creiem que també és bàsic de lideratge i de crear xarxa d'apoderament entre les dones, no?, que les que hi som ens coneguem i entre totes comencem a generar el canvi bé pel grup, no per individu, sinó que totes ens coneguem i comencem a promoure la mateixa dinàmica que fins ara ja havien en directius de sectors més masculinitzats, que hi presentem les dones i comencem a prendre les decisions i el nostre posicionament a dins.
Vols dir alguna cosa, Ingrid?
No sé si ho comparteixes. Sí,
l'anàlisi que ha fet la radiografia és perfecta i és això, és molt important que ens coneixem, que ja ho fem, eh? Vull dir, les dones que ens dediquem en el món de l'esport, sigui des de la vessant que sigui, ens recolzem i no ens sentim gens soles, eh? Vull dir, som molt solidàries, ens empoderem i estic molt orgullosa de pertanyar a una associació, de conèixer cada dia dones més potents i és veritat que aquestes petites gotes seran onada.
A mi, sabeu el que estic pensant fa una estona? Probablement la cosa que més em crida l'atenció... Mar, lo voy a decir en castellano para conocer tu opinión al respecto, ¿no? Y no, es una impresión, ¿eh?, que a lo mejor estoy equivocado. Pero es que estamos en uno de los, seguramente, puntos más machistas de todos, quiero decir. Hay muchas más mujeres cirujanas, por ejemplo, uno no tendría ningún problema en ponerse en manos de una cirujana, pero sin embargo hay muy pocas mujeres directivas en el mundo del fútbol. Es como si de alguna forma el reino del fútbol se sintiese atacado, ¿no? Es de, como si aquella cosa del fútbol es cosa de hombres, ¿no? Siguiese imperando en la mente de unos cuantos, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí tenemos mucha culpa todos, y nosotros como sociedad primero, y luego segundo, yo creo que en las instituciones, sobre todo a través de todos los medios de comunicación que son públicos, uh-huh, y que quiere decir que lo pagamos a medias, y que no dan esa visibilidad a las mujeres ni a los otros deportes minoritarios, sino que se centran única y exclusivamente en el fútbol, que sí que es un deporte que genera una cantidad de negocio increíble, pero yo creo que todos los deportes pueden generar una cantidad de negocio que pueda luego recaer en las deportistas. Y, por ejemplo, casos como el de Isabel, que para la asociación es un caso de empoderamiento dentro de lo que es el tejido federativo y que entre dentro de lo que es la toma de decisiones, para nosotros estamos muy orgullosas, porque como casos como el de Ingrid y como de muchas mujeres que tenemos dentro de la asociación, cuando vemos que hay mujeres dentro del tejido, dentro de la parte directiva, cae hacia los grupos de tecnificación o de entrenamiento. Y sí, es un deporte, o sea, el fútbol sobre todo, es un deporte muy masculinizado, pero también nosotras tenemos que reivindicar y vindicar primero, que tengamos igualdad de derechos y de oportunidades, y que todo el dinero que se paga, que es dinero público, quiere decir que pagamos la mitad también a las federaciones, se reparta mucho más equitativamente entre mujeres y hombres en programas con muchísimo más para apoyar esa formación de técnicas y de gestoras y de árbitras y de juezas.
Pues vamos a ver qué pasa con la futura ley del deporte, si efectivamente se aprueba, si efectivamente digamos que hay una apuesta clara por tanto lo que sería el deporte femenino como la gestión femenina del deporte, lo cual pues nos...
Pues no lo sabemos, porque a fecha de hoy estamos todavía esperando el convenio en fútbol,
yeah.
Así,
yeah.
Y ya ha empezado la liga, quiero, yeah, decir que hay cosas que yo creo que tenemos que empezar a vindicar de una manera mucho más fuerte, y es uno de los trabajos que hace la asociación, y sobre todo las comunidades autónomas tienen repartidas, o sea, tienen derivadas las competencias, y hay muchas decisiones que son políticas. O sea, el uso de los medios públicos en la radio y la televisión tienen que ser decisiones políticas, que a partir de un momento se diga, a partir de ahora, todo al 50% entre mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque si no, no te enamoras, la gente no tiene referentes. Yo soy de la opinión de que cada persona en este país tiene un deporte. Hay muchísimos e infinitos maneras de enamorarte, pero no lo haces si no eres capaz de verlo, si no eres capaz de enamorarte. Lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, que siempre tienen un seguimiento masivo en todas las disciplinas. Uh-huh. Se están abriendo disciplinas nuevas que están apostando muchísimo más por deportes que sean más actuales, y lo vemos y dices, ¿y por qué luego no cae? Yeah. ¿Por qué luego no hay una decisión política que esto se reparta al 50%?
Ya. Yeah. Marmas, estaremos muy atentos y seguiremos hablando. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego, buenas tardes. Es la presidenta de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional. Isabel Sánchez, en este caso. Deportista con el récord femenino de apnea que supera al masculino, por cierto, ¿no? 80 metros para abajo, 80 metros para arriba, solamente con las aletas, en el mar, quiero decir. ¿Cuántas horas entrenas ahora? ¿En qué momento de la carrera estás? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues ahora que ya he terminado el campeonato del mundo, la verdad que no estoy entrenando mucho porque me estoy dedicando más a mi carrera profesional como instructora. Pero sí me gustaría puntualizar una cosa, y es que cuando Mar ha dicho antes que en mi caso, está muy orgullosa en la asociación de mi caso y que es muy ejemplificante, no se refiere al hecho de que ella haya conseguido este récord en el ámbito deportivo, sino de que juntas hace tiempo que estamos colaborando para mejorar en general la situación de la mujer dentro de mi federación, que es la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Uh-huh. Y bueno, cuando yo empecé como deportista, pues a pesar de que, como te he dicho, es un deporte bastante igualitario, todavía había cosillas por ahí que venían de antiguo, que había que modificar. No se daba, no estaba el terreno llano precisamente. Gracias a la ayuda de ellas en la asociación, pues pudimos hacer un poquito de presión hasta que se rediseñó la normativa para que la repartición de puntos fuera igualitaria, porque ahora ya había una cantidad de mujeres pues que merecía que tener su propia clasificación. En el pasado, como había muy poquitas, pues nos tocaba competir contra los hombres, pero ya la situación va cambiando. Y bueno, después entré en la junta directiva finalmente de mi departamento, del departamento que gestiona mi deporte dentro de esta federación que gestiona varios deportes, además del mío. Y a partir de ahí, pues también intentamos inspirar a otras mujeres para que ocupen puestos de toma de decisión. De hecho, ahora mismo estoy dirigiendo un campus de tecnificación de apnea de profundidad para mujeres. Que, claro.
Que hay que hacer trabajo en mil direcciones a la vez, ¿no? Seguramente para conseguir esa normalización. Gracias. Tenemos que dejarlo porque vamos con el tiempo completamente en contra, pero ha sido de verdad un placer. Enhorabuena por el récord y por todas esas cosas que nos cuentas, Isabel. Muchas gracias.
Muy bien.
Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Ingrid, doncs enhorabona, de veritat, Ingrid, no? Perquè em sembla que és molt difícil arribar on has arribat i mantenir-te on et mantens. I això és fantàstic, no?
Sí, és fantàstic. A mi el que m'agradaria és un reconeixement al treball que està fent la Mar. Són moltes hores que beneficia a tothom. És una feina que no es veu, que ens ajuda a tots i a evolucionar com a societat. Estic molt agraïda que el meu club doncs sigui tan obert de mires i no li importi que sigui dona. I espero que la resta de clubs, sobretot de futbol, que tenim molta feina a fer, segueixin l'exemple.
Perfecte.
Anem pel bon camí.
Molt bé.
Bon camí.
Una mica d'optimisme, molt bé.
I tant, que sí, acabem bé. Tot anirà bé, que és com es diu aquest programa. Gràcies, Ingrid Sicília, molt amable. Bona tarda.
Gràcies.
Doncs ens queden 30 segons per un últim comentari, una última reflexió, Isabel.
Jo crec que el revulsiu i el gran canvi cultural en l'àmbit de l'esport sobre la presència de la dona passa per el que dèiem, posar les dones a la taula de decisions, amb les àrees de poder. Amb això hem de comptar amb inèrcies que les lleis actuals que s'estan tramitant ja preveuen i que podem millorar i que comptin amb nosaltres per fer-ho. I això no ho atura ningú.
T'agraeixo moltíssim, T'agraeixo moltíssim que hagis vingut. És la secretària general de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Ara fem una petita pausa i quan tornem ens deixarem endur per aquella conversa sempre interessant que tenim amb l'Antonio Fornés, el nostre filòsof de capçalera. Tornem de seguida a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.
Portes una estona escoltant Ràdio Estel? Doncs portes una estona escoltant la nova ràdio. Si et pregunten, explica-ho. Tu escoltes la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Tres minuts passen de 4:45. Aquí estem, això és Ràdio Estel, dijous 21 d'octubre 2021. I amb nosaltres l'Antonio Fornés. Antonio, què tal?
Molt bé, encantat de ser aquí amb vosaltres, com sempre.
Jo tinc ganes del tema d'avui. Jo tinc ganes sempre de tots els temes. Perquè la veritat és que ens fa mirar la realitat des d'una altra perspectiva. El nostre doctor en filosofia, llicenciat en humanitats i diplomat en ciències religioses. El plantejament que ens fa és molt interessant, diu... La qüestió de la feina. Realment som més lliures? Perquè és veritat
clar.
Que podria semblar-ho que som més lliures.
Home, clar, tota la vida relatiu, clar, si ens comparem amb un esclau, jo què sé, de l'època dels egipcis o dels romans, probablement sí o no. Jo recordo una entrevista que em van fer a La Vanguardia fa molts anys a la contraportada, que el titular era treballem més hores que un esclau romà.
Yeah.
I probablement és possible.
Segurament. Segurament.
Fixa, el tema de la llibertat és molt complex i en la nostra vida actual, moderna i amb el treball, també. Si ara que em preguntes això, a mi acudeix una anècdota que és molt coneguda, però que es mostra aquesta complexitat del que és la llibertat, no? Que és la famosa anècdota del salari dels $5, dels $5 que va implantar el Henry Ford, el senyor dels cotxes. No? Mm-hmm. Això va implantar després just de la Gran Depressió. No? Clar, el tema dels cotxes era una qüestió mínimament moderna, arriba la Gran Depressió i, clar, no es venen cotxes, eh? les companyies comencen a tancar. I va haver-hi un consell d'administració a la Ford per parlar de la situació. I el primer que va parlar va ser Henry Ford, l'amo, que era un home que es veu, pel que sé, que no tenia un gran coneixement teòric d'enginyeria, etc, però un home molt llest i que sobretot entenia l'ésser humà, no? Per això va triomfar. I va reuneixen i el Ford diu, hem estat pensant com superarem aquesta crisi i ha decidit que pujarem el sou a tots els treballadors i a partir d'ara els hi pagarem $5 setmanals. Clar, es va fer un silenci al Consell d'Administració, no? La gent pensava, home, aquest home se l'ha anat al cap, no? I finalment un va dir, home, Henry, ara ja sí que tanquem, no? Amb això estem fatal i ara pugem el sou als treballadors. I clar, el Henry Ford va fer el que estàs fent tu, es va posar a riure i va dir, que no heu entès bé, perquè pujarem el sou a tots els treballadors i què creieu que faran tots els treballadors? Ens compraran un cotxe. És a dir, és la llibertat,
és
clar.
És que és tan bo, això. Ja. I és un exemple que s'ha parlat moltíssim, no?
Clar, és un exemple molt conegut.
Ara mateix, el bonus de l'Ajuntament de Barcelona per gastar el barri, tenim els bonus per la gent jove per gastar-se en cultura... Clar,
però això t'ho dic, sembla, fixa't, que semblem una societat absolutament lliure, però fixa't que se'ns pot dirigir tant que, clar, se'ns puja el sou perquè, diguem-ne, ens posem més dificultats econòmiques, no?, i comprem un cotxe, demanem un préstam per comprar un cotxe, amb el qual el terme de la llibertat és complicat i més en la qüestió del treball, no?, perquè d'un costat el treball, la feina, és una qüestió absolutament humana, no?, al final nosaltres ens relacionem amb el món treballant, és a dir, treballant, creem la cultura, transformem el món i ens desenvolupem personalment. Però, clar, el treball també té la segona derivada, i és que el treball és un treball remunerat, no?
Clar.
I aquí comencen els problemes, perquè en realitat, si ho analitzem bé, quan treballem, el que fem és vendre l'únic que mai recuperarem. És a dir, encara que ens toqui la loteria 4 vegades seguides, mai recuperarem el temps perdut. I en realitat, el que fem quan treballem és vendre el nostre temps, no?
Dit així, també podria semblar que el que fem quan treballem és perdre el temps.
Bueno, és una maniobra, i a més, això té un agravant que els marxistes clàssics dirien la plusvalia, i és que en un sistema capitalista, perquè funcioni, les empreses sempre ens pagaran pel nostre temps menys del que produïm.
Yeah.
Perquè si ens paguessin exactament el que produïm...
No els sortiria a compte.
No hi hauria benefici. El benefici de les empreses està en la diferència entre el que ens paguen i el que produïm, no?
Clar.
Amb el qual, fixa't que venem el que no mai recuperarem, hi ha un preu per sota del que produïm. Amb el qual ja veiem que les coses del tema del treball és més complicat, sent una funció absolutament humana i absolutament imprescindible per al treball. No?
Forma part del mateix capitalisme, tot això que dius, no?
Clar, efectivament. Però hem treballat al llarg de tota la història, però bueno, ara vivim en un món fonamentalment capitalista que funciona amb aquesta lògica, no? I inclús, a més, portava un altre exemple, perquè una de les altres qüestions que comporta el tema de la feina, i que sempre pensa, mira, en lloc de filosofia podries dedicar-te a donar xarles de coach o qüestions d'aquestes que donaria més calés, que és el tema de la motivació.
Uh-huh.
Val? Qui no ha escoltat mai? Jo he tingut que anar a moltes xerrades d'aquestes, com a professional, etc. I sempre el típic gurú que ens diu sou claus, sou magnífics, sou imprescindibles.
Imprescindibles per l'empresa.
I tal. Clar, el primer que s'ha de dir, mirin, no s'ho creguin. O sigui, comencem per aquí. O sigui, ningú és imprescindible.
Ningú per res.
Per res, efectivament.
Sí, sí.
I molt menys amb la seva feina. Això no vol dir que la feina ja parlarem s'hagi de fer bé o no, etc. Però aquesta idea de que som claus, són increïbles, tot depèn de nosaltres, fals. O sigui, les empreses, de fet, nosaltres ens anirem de les companyies perquè ens jubilarem, perquè canviarem, perquè ens fotran fora, i les companyies continuaran perfectament, no? En aquest cas, de fet, l'única qüestió clau per nosaltres és la nostra vida.
Yeah. Sí, sí.
I viure de la manera més plena. El treball és una part de la vida, però no pot ser tota la vida. És a dir, aquesta qüestió també capitalista d'identificar l'ésser humà amb el que és, amb el que produeix, és absolutament ridícula. No som el que produïm, no som el nostre lloc de la feina, no? És, aquests programes tipus d'homes i dones i de la tele, què treballes? Bueno, és que això no diu res sobre mi, no? En Unamuno tenia aquesta frase de lo importante no es lo que eres, sino lo que quieres ser. És a dir, clar, bueno, un pot ser el que sigui a la vida, però lo important és aquest desig. No ens pot marcar. I lo realment transcendent i sobre el que tenim que meditar és la nostra vida. Per això, jo moltes vegades, quan em deixen xerrar d'això, dic cuidado amb estar motivat. D'acord? És una altra de les coses que contínuament escoltem. S'ha de motivar els treballadors, has d'estar motivat. La motivació a la feina és molt perillosa.
Sí. Però per què?
Fixa't. Una primera dada. Tots coneixem el síndrome de burnout, o sigui, el síndrome d'estar cremat a la feina.
Cremat a la feina, sí.
Clar. El percentatge de gent cremat a la feina amb feines fonamentalment motivacionals, és a dir, de vocacionals, és molt més elevat que en feines menys vocacionals. És a dir, els metges, a les infermeres, la gent que...
És que no hi ha implicació, no?
Clar, però fixa't, per què? Perquè la motivació, des del meu punt de vista, és com l'esperança. Acaba provocant dolor, perquè en realitat la satisfacció sempre és la diferència entre l'expectativa i la realitat.
Yeah.
Clar, és com el venedor que només ven per cobrar incentius. Una vegada no cobraràs, perquè ara que sigui per qüestions estadístiques, et vindràs a baix, no? Al final l'empresa algun dia et tractarà malament. Jo sempre explico, això, encara que no sembli, està tractat des de fa milers d'anys. Si algú ha llegit el Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita és l'últim llibre del Mahabharata, que seria com la Bíblia, mm-hmm, per dir d'alguna manera, dels hindús, no? Bé, en aquell llibre, que era el llibre, per exemple, de capçalera de Himmler, no? Però,
caram.
Sí, efectivament, però el llibre és una bona obra mestra, no? I parla de la motivació. Ens presenta un heroi, que és Arjuna, no? Que és un noble, etc, que per primera vegada a la seva vida, estem parlant d'un llibre escrit igual fa 3.000 o 4.000 anys, mm-hmm, va a una batalla. I ell està supermotivat, perquè per fi lluitarà i podrà demostrar el seu valor. I porta un àuriga que ell no ho sap, és a dir, va amb un carro de combat, tirat amb cavalls, i qui porta el carro, ell no ho sap, però és una encarnació de... és Krishna, val? O sigui, dintre del món, bueno, és una de les encarnacions de Vishnu, amb Rama, dels déus hindús, d'acord? Ell no ho sap, però és una encarnació. I van cap a la batalla. Arriba a la batalla i, clar, li sembla meravellós. I li sembla això un espectacle tan meravellós, i així comença, és el començament del Bhagavad Gita, això, que li diu, porta'm enmig del camp de batalla, que pugui veure els dos exèrcits, per disfrutar del moment en què s'estan preparant, no?, en totes les espases, els escuts, etc. I veureu aquesta cosa meravellosa abans de que comenci la festa, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera. I Arjuna el porta. I clar, però què passa? Quan es posa a la meitat entre els dos exèrcits, que pot veure, diguem-ne, la cara dels d'enfront, veu que els seus tios, els seus nebots, la seva família, estan enfront. S'han anat a lluitar a l'exèrcit d'enfront. I llavors Arjuna, que estava hipermotivat per la batalla, asseu i diu... No puc lluitar. I llavors és tota una conversa entre Krishna i Arjuna perquè, encara que la seva família estigui enfront, ha de lluitar. I la idea és aquesta, de que una de fer el que s'ha de fer sense esperar res a canvi. Perquè aquesta espera del res, d'alguna cosa, tard o d'hora, ens provocarà decepció. És a dir, una de fer ha de complir amb el seu deure sense esperar res. Podíem vendre des de la traducció occidental, és allò que deia Sèneca, sense por, coma, sense esperança. És a dir, així és com deuria actuar l'home, perquè fixa't que això que pot semblar deshumanitzador és absolutament humanitzador, perquè no podem posar sempre l'accent, que ens passa a tots, a lo de fora.
Yeah.
És a dir, seré més feliç, em tocarà la loteria, el meu jefe em dirà que soc magnífic, em pujaran el sou... Sempre estem posant les nostres aspiracions...
En l'expectativa.
En l'expectativa i fora de nosaltres.
Sí, sí.
El camí de veritat del savi, entre cometes, no va cap enfora, va cap endintre. És a dir, faig això perquè és el meu deure i és el que he de fer com a ésser humà, com a home, etc.
El que passa és que això, després, regular-ho bé és difícil, eh?
Bueno, clar, estem...
Això, després, quan entres i entres en contacte amb persones que fan exactament això, jo sempre dic, ostres, lluitar contra l'ego mirant cap a dins és una cosa molt complicada, no?
Bueno, comencem pel principi, clar.
Bé, això ja ens portaria a un altre tipus clar, de discussió i, bueno, que s'allunya de la feina, no?
L'home és una màquina molt complexa, no? En el sentit, i molt difícil, no? Però clar, jo sí que crec que al final tot comença des de l'interior, perquè el primer pas, quan Sant Agustí ja ho va dir això, al final, per descobrir Déu, per descobrir l'amor, t'has d'anar cap a dintre, és a dir, perquè al final el primer pas és escoltar-nos a nosaltres mateixos. I a partir d'escoltar-nos a nosaltres mateixos, és que és el camí de l'interior, nosaltres podem construir la nostra vida. El problema és que ens passem tota la vida pràcticament escoltant no a nosaltres mateixos i el que volem, sinó als demés. És a dir, deixem que el nostre jefe es dirigeixi la vida o a l'Instagramer o al no sé què i que es marqui les nostres fites, les nostres expectatives, quan en realitat tindríem que intentar marcar-les nosaltres i decidir nosaltres sobre la nostra vida sense esperar res a canvi, simplement tindre una vida plena al respecte. És difícil com tot, però és jo no crec que la felicitat, en el sentit de que la felicitat per mi és més la línia de l'horitzó, és una cosa que per més que caminem mai l'agafarem. Però el més semblant a una vida feliç és una vida plena. I això només ho aconseguirem posant l'accent cap endintre i no cap enfora. I jo crec que el treball de feina és un exemple molt clar d'aquesta circumstància, no? És aquest agafar distància sempre amb el que fem, perquè el que fem no som nosaltres. És a dir, jo sóc Antoni Fornés, dono el mateix que sigui filòsof o sigui paleta, etc. Això no ens pot marcar, no? Fixa't que...
Però ens marca. Sí. No ens pot marcar. Però la societat mateixa està sencera basada en això.
Però fixa't que un dels canvis i dels avanços del pensament es produeix quan això es trenca per primera vegada, que ho fa Sòcrates. Mm-hmm. Pensem, per exemple, en la Ilíada. Tothom alguna vegada ha vist una pel·lícula de la Ilíada, etc i tal, i arriba un moment en què Aquil·les, que és un home invencible, tal, que està per la part dels grecs, ha matat el seu amic, etc, i es vol venjar
sí.
I vol lluitar contra Héctor. Vale? Estem parlant de l'època heroica, no? En aquesta època. I comença a cridar, no sé, heu vist la pel·lícula famosa aquesta de Brad Pitt, que es posa a cridar, Héctor, 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 baixa. L'Héctor sap que si baixa, morirà, perquè Aquil·les és invencible. Sap, a més, que si baixa i mor, els troians perdran. És a dir, té clar que és un error absolut, des de tot el punt de vista, acceptar aquest duel. Però com estem vivint una època, diguem-ne, heroica, l'home és... no és un home, sinó és un guerrer, un sacerdot, és a dir, és la seva classe social. I llavors, ell no pot decidir com a ésser humà, sinó que ell sap que com a guerrer, no pot dir que no. Ha de baixar, encara que això suposarà la seva mort i el final de Troia. El primer que diu, nosaltres no som guerrers, no som sacerdots, no som metges, som éssers humans, és el primer filòsof de veritat, Sòcrates. Mm-hmm. I és la seva gran revolució, és a dir, no hi ha una ètica pels guerrers, no hi ha una ètica per... Hi ha una ètica per les persones, pels éssers humans. Això que nosaltres veiem tan evident, o aparentment tan evident, va suposar una absoluta revolució amb el pensament, no? I, de fet, li va costar la vida. Però pensem que quan a l'actualitat tornem a això i dir, no, jo sóc cirurgià, jo sóc... No. Són persones, tot. És l'única nou important. Tot el demés és absolutament accessori. I, a part, no tindrà... Jo sempre explico una anècdota que la vaig veure, no? I de jove, i em va quedar marcada. És a dir, és una anècdota, treballava llavors per una multinacional farmacèutica, hi havia un venedor molt conegut, un home molt veterà, val, que venia molt, que sempre estava parlant, que la gent, inclús els caps, li feien cas, etc. Bueno, com un crac, no? Com una superestrella d'aquell món. Jo el veia de jove, ell estava a punt de jubilar-se, jo acabava de començar. I vaig estar a les oficines de Gallego Montiner el dia que es va jubilar. I a més, absolutament estàndard, la cerimònia va ser tan estàndard que li van regalar un rellotge. Mm-hmm. I me'n recordo bé perquè estaven els tres o quatre caps, el cap de rentes, el cap no sé què, el cap no sé quantos, i van donar el rellotge, unes abraçades, impressionant i tal. Però clar, a partir d'aquell moment van començar a passar els minuts i clar, la gent li va entrar, me'n recordo, li va entrar la pressa. Perquè clar, aquell home que ho era tot, a partir d'aquell moment que l'havien donat el rellotge, ja no era res. I la gent va començar a mirar, bueno, jo és que tinc una reunió, jo és que me'n vaig a no sé què, bueno, adéu, no? I me'n recordo perfectament perquè es va quedar sol parlar amb la noia que estava a la porta, que també feia cara com dir, bueno, a veure quan és que senyor, ah, perquè tinc coses que fer, no? I diu, ostres, és exactament el mateix home que ahir, no, té les mateixes molècules.
Però no el veuen de la mateixa manera.
Clar, és a dir, fixa, però clar, això és terrible, no?
Perquè... Però és així.
No, clar.
Això passa cada dia, Antonio.
Cada dia.
Cada dia.
Però per això les persones que
el,
posen...
El segon cognom de molta gent és la seva professió.
Clar, però clar, quan tu poses la teva vida amb això, clar, el buit serà brutal, no? en aquest sentit.
Probablement del que es tracta, perquè no és que t'ho posis, és que t'ho posen. Probablement el que es tracta és de no caure en aquest parany. Hem de jugar amb aquesta situació, però, perquè clar, la societat és així.
Clar, però,
però un ha de tenir clar que no és allò. És cert també que si tens l'experiència de que això et passa en un determinat moment que et permet adonar-te'n, no hi ha res com que et facin fora de la feina. A mi em van fer fora de la feina.
A tots ens ha passat alguna vegada.
No, clar, a mi em van fer fora un dia de la feina, jo treballava a la ràdio, i una persona molt interessant, el director de teatre, Àngel Alonso, m'ha trucat i em va dir... això no ho havia explicat mai públicament, però és interessantíssim, és just el que estàs dient, no? Em va dir, Toni, arriba una època molt interessant, perquè ara de veritat sabràs qui ets i a qui tens a prop.
Clar.
I va ser al·lucinant com la gent de mica en mica se'n va.
Se'n va.
Fins que arriba un dia que tornes a la ràdio i de mica en mica tothom torna. és al·lucinant, no? Com dius, va ser clar... Ja has vist la història, no?
Sí, has pres una perspectiva en aquest sentit,
clar. I afortunadament a la meva vida hi havia moltes més coses que no pas això. Però, ostres, és que no pots fer res. És que la societat et porta cap aquí,
clar,
no?
Per això nosaltres el que tenim que entendre sempre és... ser capaços de prendre aquesta distància.
I tant.
Ser capaços de no ultramotivar-nos, sinó dir, això és una part important de la meva vida, l'he de fer bé, però sempre en distància, perquè la meva vida és més, molt més que tot això.
Per tant, Antonio, una persona que diu que està casada amb la feina és una persona en realitat molt sola?
Molt sola i amb problemes. Hi ha problemes, inclús de, jo crec, des del meu punt de vista, supinable, d'autoestima personal, en aquest sentit, perquè és el que et dic, jo sóc molt més que la meva feina, és a dir, perquè en realitat... per posar entre un senyor que treballa, jo què sé, netejant els carrers per posar un treball simple, i un director d'una multinacional, com éssers humans, no hi ha cap diferència. Això és important tenir-ho en compte. És a dir, perquè moltes vegades la teva trajectòria professional té molt més a veure amb l'atzar o amb qüestions aleatòries que amb el propi talent personal.
Absolutament.
Amb la qual tu no pots marcar amb la llena amb aquesta qüestió. I... viure aferrat a la feina és una cosa estúpida perquè s'ho dic, perquè les companyies continuaran, a tu et deixaran de banda tard o d'hora i descobriràs que el món és buit, no? En aquest sentit. Clar, oye, jo portava qüestions aquí, una que ja vaig adavantar l'altre dia, fixa't que al respecte de la feina hi ha molts tabús. Un altre del tabú és el del coneixement, val? El tabú de que els directius de les companyies en saben alguna cosa, no? Hi ha molts filòsofs, a les d'Ai McIntyre, Max Weber, estic parlant de persones de veritat, per així dir-ho, que d'això se'n riuen, no? I diuen, mira, vostès, això té a veure, és un pur tabú, és a dir, va haver un moment en què la gent treballava al camp i tenia un cap que era l'amo del camp, era molt fàcil, jo sóc l'amo del camp, tu tens que acabar, bueno, no discutirem, perquè jo és el meu camp. Quan comencen a aparèixer les grans institucions, les grans companyies, això es dilueix, perquè entre el que treballa, diguem-ne, a primera línia i l'amo, de vegades a la gran institució ni tan sols se sap qui és l'amo, perquè és un fons d'inversió d'Oregó. Llavors, manen persones intermitges. Llavors es crea el tabú d'aquestes persones intermitges en saben alguna cosa. I a les d'Ai McIntyre diu dues qüestions. Primer, en realitat, saben el mateix que nosaltres, simplement estan allà. Però es crea el tabú i actuen com xamans en un cas de que no plugui. Imagina't que hi ha una sequera. Llavors el xaman d'una tribu surt i comença a fer la dansa de la pluja. Pot passar dues coses, que plogui o que no plogui.
Clar.
Si plou, és un xaman increïble, el sabia perfecte. Si no plou, és que no l'hem fet suficientment bé.
Sí.
Clar, però tot és un tabú al respecte d'aquesta qüestió, no? Llavors, clar, ens diuen, no, molta cura amb aquestes circumstàncies, amb aquestes... perquè les coses són, desgraciadament, més simples, no?, en aquest sentit, i això s'ha de tindre. A més, a Quintana hi ha una altra cosa, penseu, amb el poder que tenen les grans multinacionals, diners, tecnologia, etc. Si realment els directius, la gent, sapessin què és el que fa i controlessin, controlarien el món absolutament. Ja ho controlen d'una manera.
Déu-n'hi-do, sí.
Sí, però seria absolut. El que passa és que realment ni tan sols controlen de veritat les seves organitzacions. Jo que he treballat alguna multinacional, jo crec que alguna cosa d'aquesta es passa en aquest sentit, perquè en realitat la competència simplement puja cap a dalt. Però aquesta idea de que els de dalt saben més que nosaltres és absolutament, des del meu punt de vista, errònia.
Escolta'm, i deixa'm que et pregunti una cosa, clar, perquè tinc curiositat i em salto tot, eh?
Sí, home.
I el tema de la realització professional?
Bé, això té que veure amb el que dèiem al principi. És a dir, treballar no és dolent. És a dir, no vull donar aquesta idea de que treballar sigui dolent. Treballar és una part de l'home, perquè l'home, com deia abans, interactua amb la natura i amb el món a través del treball. Uh-huh. És a dir, de fet, amb el treball humanitza el món. Llavors, és fonamental fer això. Però, clar, és el que et deia, abans, nosaltres ens podem realitzar, pensem, posem un exemple artístic perquè és més fàcil, és a dir, un escriptor o un escultor és obvi que realitza amb això. Però fixa que aquesta realització és independent de la qüestió econòmica.
Ah, clar.
El que ho empanya tot i el que ho espatlla tot i ho complica és el tema del pagament, perquè, clar, què és la realització? Mm-hmm. És a dir, un senyor que és un paleta, no pot realitzar-se professionalment perfectament.
I tant.
Pot ser la seva feina magnífica i té una gran realització. El problema és que, clar, com ho veiem amb la perspectiva de que, jo què sé, el Steve Jobs s'ha realitzat més que un paleta, no. El que passa és que, clar, això es barreja amb la qüestió econòmica. La realització personal és bàsica perquè, fixa't, i això, deixa'm, si ens queden 5 minuts, que ho connecti amb el teletreball.
Mm-hmm.
És a dir, per això jo sóc escèptic amb el tema del teletreball. Perquè, clar, els homes necessitem la feina, però els homes necessitem interactuar amb el món, humanitzar-ho amb el treball, i l'home és essencialment un ésser social. és a dir... Bueno, sí.
Però no pot ser que amb les tecnologies aquesta sociabilitat s'hagi estès a la pantalla?
Mira, jo, la primera qüestió és...
Sí, et faig la pregunta i no m'agrada la pregunta en si, perquè a mi no m'agrada això.
Però fixa't, jo, la primera experiència que tots hem tingut ha sigut, amb el tema de la pandèmia, les videoconferències. Hi ha alguna cosa més horrorosa?
No.
Una videoconferència d'aquestes que no s'acaben mai, així, és com un càstig inenarrable, almenys des del meu punt de vista.
No és veritat.
És a dir, que ja comencem malament. Perquè l'home, fixa't que l'home es reconeix com home en els ulls dels altres. És a dir, el cas aquest, que una vegada ha passat d'un nen que es perd al bosc i viu entre els animals, no es reconeix com home. Es reconeix com un altre animal, perquè l'home necessita els altres per reconèixer. Som éssers purament, perdó, purament socials. Amb el qual el primer problema del teletreball és que trenca amb el que és una cosa indissoluble de l'home, que és la sociabilitat. Clar, podem tindre gana d'estar sols un dia, una setmana, un mes, per causes conjunturals o com la pandèmia, però és absolutament deshumanitzador. I a més, clar, amb això de la tecnologia té un altre problema el teletreball que no s'ha considerat, des del meu punt de vista, bastant, i és el tema de la confusió entre vida i treball. Si això ja tendeix a barrejar-se contínuament, si nosaltres ja treballem a casa, en el mateix espai on vivim, al costat d'on dormim, etc., i la confusió és total, i ja no hi ha diferenciació entre feina i treball. Tu pensa, quan va començar el Google i l'Apple, etc., que s'esforçaven en fer puestos de treball increïbles, no? on els treballadors tinguessin piscina, gimnàs, i això es veia com una cosa progressista. No, això és el diable. Sí, no
clar,
creguin que
clar,
fan
clar.
Per el nostre bé. No, és perquè no es marxem d'allà.
Clar.
Perquè fusionem la nostra vida amb la feina. Això és terrible.
No, jo li vaig dir una vegada a una persona que té una empresa amb un futbolín d'aquests, li vaig dir, ostres, dic, les vegades que he vingut aquí mai he vist jugant a ningú. Diu, bueno, poden jugar a les 8.
Clar.
Efectivament, no?
Quan acabi.
Exacte, quan acabi. Sí, clar.
Però es veuen com a progressista, però no ho és, no? En aquest sentit, estem, de nou, amb la mateixa pregunta del principi. La realització professional no és això. La realització professional no és fusionar això amb la vida, no? És just al contrari. Per això, jo sóc escèptic i espero que no s'implanti el tema, perquè al final, almenys, dintre que treballar ens agradarà més o menys que ens quedi la xerrada mentre fem un cafè.
Mira, abans parlàvem d'això i dèiem que un estudi que llegia l'altre dia que m'ha fet molta gràcia, que deia, la gent no li agrada ni treballar ni a casa ni tampoc a la feina.
Bueno, clar.
Li ha de treballar als bars. I ho vaig entendre.
I tant.
Jo ho vaig entendre perquè treballes molt, però és molt més agradable. I, efectivament, clar, hi ha aquest punt d'interactuació amb els altres i...
És que ho necessitem. Som els éssers humans, necessitem aquesta xerrada, aquest moment de parlar, encara amb un company de la feina, però d'alguna cosa que no sigui de la feina, perquè no som robots. No ho som. I gràcies a Déu. I podem continuar així.
El que som és fans de l'Antonio Fornés. Antonio, que tinguis una bona setmana. Cuida't molt.
Moltíssimes gràcies.
Hem d'aturar-nos perquè arribem a les 5, fem un repàs de tot el que està passant, i després ens endinsem a la tercera hora d'aquesta edició de dijous del Tot anirà bé a Ràdio Estel. Fem una pausa. Fins ara.